em costa molt de creure que visqui amb la mateixa intensitat la final d'aquest Mundial que va guanyar amb la final de Champions. Ho sento molt. Deixeu-me desconfiar d'aquesta resposta.
Estic bastant d'acord.
No, jo sobre això hi ha diversos factors que podrien una mica atenuar aquesta desconfiança de Ferran Martínez, com per exemple el fet que Lautaro ja són 5 anys a Milà, que és capità de l'Inter, que és un dels emblemes del club, i també hi ha aquest component que quan jugues en una selecció, d'acord, és el teu país, hi ha molts dels jugadors, dels companys, els coneixes, però no hi convius tant, i en aquest equip el que han destacat molt tots els jugadors que han fet les declaracions i també l'entrenador avui és la unitat que han tingut. I suposo que això no és... Perquè si us recordeu, quan en parlàvem, quan van jugar contra el Barça a principis de temporada, el càrrec d'Inzaghi penjava d'un fil. I al final han aconseguit classificar-se per zona Champions, han guanyat la Copa i la Supercopa, i estan jugant una final de Champions. I suposo que ara mateix aquest component de pertanyença al grup, etcètera, etcètera, i de sentiment... també el pot tenir Lautaro. Jo estaria... No tan a prop del Martínez.
Argentí a la sala.
A ver, entiendo a los dos. Me parece que es muy difícil calibrar en este momento. Muy difícil ponerse en el momento cuál es el número de nervios exacto que tenés, si son 9, si son 10. Por eso entiendo que la final del Mundial es muy importante, y por supuesto que es muy importante. Tenés 4 años, como dice Fran, está bien. Pero es cierto que estás enfrente de una final de Champions... No sé cómo valorás qué partido te ves más nervioso que otro. O sea, salvo que evidentemente sea algo cotidiano, el punto es adrenalina diferente en un partido trascendental, sobre todo porque para la carrera de Lautaro Martínez es mucho más importante para él, como él, ganar la Champions que para él, a nivel individual, digo, por lo que representa para el Inter, respecto a lo que ha representado para Argentina, la presión la tenía Messi y no la tenía él.
Es lo que yo le decía al Ferranda acá. Com que ella ja sabia que no era titular i no era decisiu, doncs aquí, en canvi, ell es deu imaginar que sí, clar, sí, si l'Inter guanya.
Diego Milito.
Llavors hi ha aquesta...
recordat com la Champions de Lautaro, diguem-ne.
Saps? Sí, bueno, té aquesta pressió afegida d'estar assenyalat com un dels jugadors que ha de guanyar aquesta Champions si l'Inter la vol guanyar, no?
Sí. Si gana, se convierte en lo que fue Milito en su momento en 2010. Por cierto, dos jugadores... surgidos de la cantera Racing Club de Avellaneda.
Sí. Ah,
es importante recordarlo.
Sí, siempre.
¿En la tertulia racinguista o no?
Sí, absolutamente. Déu ens guardi que no.
Però d'això que diu el Juan, això també l'hem preguntat avui a Lautaro, perquè és clar, el referent ofensiu de l'últim Inter que guanya una Champions, aquella de Mourinho al Bernabéu després de l'eliminació contra el Barça al Camp Nou, doncs aquell Inter és Diego Milito, sí. a davant la referència i l'ídol.
Sí, sí, sí. I Eto'o també, no?
Bueno, jo feia de lateral.
Sí, dos triplets seguits.
No, però amb això, un apunt. O sigui, l'Inter té una davantera increïble. O sigui, pocs equips d'Europa tenen Dzeko, Lautaro i Lukaku.
Sí, sí.
O sigui, que qualsevol dels tres, a dia d'avui...
No, el Barça tenia Ferran Torres i Alves.
Vinga, contra el...
Tres nous, busca'm un equip a Europa amb millors tres nous que l'Inter.
Contra el Milan es va notar molt, això.
Sí, mai tant.
Tres minuts per sobre de la mitja nit. Mira, de fet, seguim parlant uns minutets de l'Inter.
No. Boníssima.
És sensacional.
I la versió cantada pels jugadors...
El Mollo porta no sé quants dies escoltant-la.
És boníssima.
A part que és igual que la de Baila Morena, però bueno.
És clavada.
Vull dir, la gent no m'ho reconeix, però és clavada.
En fi. Canta-la.
No. Des del bàndol de Rojurro. De fet, mira...
Un moment, Juan, tu estuviste de Erasmus en Itàlia?
Sí, Milán.
Milán, ¿de qué equipo eres?
De la Juve.
És molt
no sé
gran.
Si, no sé si va molt gran. Dir, perquè deixem que connecti un moment amb un parell de minuts només. Amb una llegenda, de fet, de l'Inter de Milà. I va jugar 10 temporades. Va aixecar 15 títols, és argentí, com el Juan, entre els quals aquests títols la Champions del 2010 i ara es troba en un altre tipus de competició. De fet, presentat fa uns dies amb noms il·lustríssims de la història del futbol, aquest Mundial de Llegendes. Ell en va ser el representant de l'Argentina, donant aquesta responsabilitat encara que sigui en un Mundial de Llegendes. És l'Esteban Cambiasso. No me vas a entrar. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas y buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, qué tal? Bueno, a ti te toca el combinado argentino, que últimamente hay responsabilidad con eso, Esteban, porque últimamente está de éxito el combinado argentino, ¿eh?
No, bueno, nacemos con responsabilidad. Primero era el peso de la historia por no ganar, ahora que se gana es por seguir ganando. O sea, son camisetas que tienen esa obligación. O sea que, bueno, nos hemos criado con eso. Yo, por suerte, a través de selección y también a través de clubes, porque me ha tocado estar en casi todos los clubes que era deportivo ganar, y todo lo que no sea ganar es un problema, pero bueno, en este caso seguramente que con otra edad, en otro momento y con ganas de disfrutar de este evento, que la idea es muy buena, la organización hasta ahora en cuanto a la presentación y lo que se puede venir es muy bueno, y bueno, faltará después hacer algo en el campo que ilusione y que divierta a la gente, sobre todo.
Claro, sobre esta, déjame que te pregunte también por el Inter, porque claro, la selección argentina gana, el Inter llega a la final, imagino que Esteban Cambiaso estará más de contento. ¿Cómo ves esta final de cara a la primero? No sé si te esperabas que un equipo como el Inter pudiera llegar a la final, el Inter actual.
Bueno, la veo difícil, obviamente que si hay un candidato fuerte es el City, por lo que viene haciendo en Premier, por lo que viene haciendo en Champions también, porque el año pasado había hecho una gran Champions, se cruzó con un Madrid que lo eliminó, pero que podía pasar cualquiera de los dos, por lo que habíamos visto. Y bueno, es un equipo con una continuidad diferente a la que tiene el Inter, y eso lo hace un poco más candidato, si bien, bueno, uno va con la ilusión de que la final pueda caer para el lado del equipo que uno tiene en el corazón, ¿no? Pero creo también que para el Inter ha sido muy importante el camino y haber dejado atrás en semifinales al Milan por todo lo que significa, una semifinal que el Inter había perdido hace 20 años y un poco cancelar ese momento feo de la historia, ¿no?
Como tú, como interista, ¿cómo viviste esta semifinal? Porque un acontecimiento absolutamente brutal para la ciudad también, ¿no?
Sí, bueno, primero que por cómo venía el fútbol italiano, claro, últimamente un poco ausente de las grandes citas, era algo muy importante. La ciudad de Milán es una ciudad que quizás la más particular, ¿no? Que tiene dos equipos ganadores de Champions, dos equipos que por años han sido protagonistas, y volver a tenerlos en semifinal en un momento donde parecía que era imposible fue seguramente un evento grande para la ciudad, para el país. Y bueno, ahora está el Inter y ojalá pueda tener buenas sensaciones en la final.
¿Y cómo son las cosas que Inzaghi, cuando jugó contra el Barça, parecía que vaya, era un cara o cruz para su continuidad? ¿Y cómo es el fútbol, no, Esteban? Tú que has vivido tantos años y ahora llega una final de la Champions, ¿cómo pueden cambiar las cosas?
El fútbol está lleno de caras o cruces, para los entrenadores sobre todo, casi que los otros roles no viven esa situación, pero también, si no recuerdo mal, había vivido una situación similar en un Barça-Madrid-Sisu antes de ganar tres Champions.
Exacto, sí, sí.
Y
sí,
bueno,
sí.
El entrenador vive de caras y cruces, algunas, la mayoría normalmente son injustas en el medio de la temporada. Inzaghi no fue la única, ha tenido también algunas otras, pero bueno. Lo importante también es entender los caras y cruces, si son realmente internos o si son simplemente de lo que hay que decir. En este caso creo que las de Inzaghi han sido más externas que del interno del club.
Y acabo con la última. ¿Cómo se le gana a este City de Guardiola, que parece una máquina, vaya, no diría perfecta, pero casi perfecta de hacer fútbol?
Es un rompecabezas para Simone. Yo iré con mi sharpa, con mi bufanda, con mis hijos, con mi mujer.
Tú estarás más tranquilo, ¿no?
Y me quedará mal la garganta de alentar, pero este rompecabezas se lo dejamos a Simone, no me hagas pensar a mí también.
Porque cómo juega este City, Esteban, es una barbaridad cómo juega.
Sí, es una pasada, verlo realmente es una pasada. Digamos que ha completado lo que un poco se había dicho históricamente que le faltaba, que primero que no defendían bien, y hoy juega a veces hasta con cuatro centrales, si bien, bueno, uno sale a construir y quedan con tres, todas las cosas tácticas que ustedes saben.
Sí.
Y después se decía que no tenía un delantero de peso, y fueron a buscar, creo que al mejor de todos, o sea que ahora, digamos que es difícil encontrarle puntos débiles, y además también tiene un banquillo que cualquiera se lo soñaría como titular.
Absolutamente. Y ahora sí, la última de verdad. Lautaro, tú que eres argentino, tú que eres seguidor del Inter, ¿por fin ha llegado ese Lautaro que tanto se esperaba?
Ah, bueno, no es que llega Lautaro. Lautaro ha hecho una evolución espectacular. Yo digo que son jugadores que no se sabe nunca el techo que tienen. Si bien hoy está en un
en un buenísimo momento. Yo creo que ni él sabe cuál es su techo y que puede todavía ser más aún. O sea, porque son jugadores que son distintos y bueno, estoy contento por su presente. Y espero que siga así, incluso que lo pueda mejorar, porque creo que tiene muchas condiciones para seguir aún creciendo. Sigue siendo joven y siempre va pasando alguna etapa más. Y esto de llegar a una final de Champions, de haber estado en una final de disputado una final de Mundial y ganarla, son cosas que como jugador te dan una seguridad importante.
Sí, sí. Pues a veure què passa con esta final. N'hem parlat uns minuts amb una llegenda de l'Inter del 2004 al 2014, és l'Esteban Cambiasso. Esteban, muchas gracias, un abrazo.
De nada, buenas tardes.
Buenas tardes i buenas noches també a l'Esteban Cambiasso, que a veure si demà té sort o no amb les seves perspectives, que és evidentment que guanyi l'Inter de Milà. Per tancar, Miquel, alguna cosa més des d'allà i et faré dir una petita porra. Vinga, som-hi.
Vaja, deixa'm escoltar en Cambiasso, semblava com si ja estigués empaquetant Lautaro cap a alguna altra banda, no?
Sí.
Allò que ja estigués enviant a Madrid, per exemple.
Sí.
Mira, només com a curiositat, recordar que l'àrbitre que arbitrarà demà el partit, Marciniak, és
un
polonès.
És bo?
No, sí, és bo, però que arbitrarà el partit perquè la UEFA l'havia designat. Va anar a un acte d'extrema dreta a Polònia, es va obrir una investigació i finalment, com que va fer una disculpa pública, la UEFA va mantenir la designació. Però
és acollonant realment el món que vivim. I fas una disculpa pública i del dia farà un any.
Exacte, fas una disculpa pública després d'haver anat a un acte en el qual vaja, és igual, es vulnera en drets humans per tort i per dret i tot arreu i ja està, però és qui dirigirà la final i avui el taxista anant cap a l'estadi m'ha dit que demà gairebé a l'hora de dinar s'ha de ser pujant cap allà perquè si no no s'hi arriba.
Molt bé. Qui guanya?
La penya. Jo, saps què passa? Que...
No pots donar voltes a això, Miquel, és a dir, qui guanya? No, mira, el tio,
és una porra,
és increïble.
Miquel.
Qui guanya, Miquel?
El City.
Però a mi l'Inter em fa més por, que allò que sigui un convidat de pedra, però vaja. Yeah.
D'acord, però una porra, sisplau? Un resultat?
Una porra?
És una porra o un resultat, Miquel, o no?
No, però és que tu has dit, Ferran, una porra o un resultat, i una cosa és la porra.
Per favor! Un resultat.
Quan, 2-1, has dit.
2-1.
Val, Marc.
Que no jugamos, para, que estamos jugando.
Ja ho pensaré, que vaig malament de temps.
Ah, vas malament de temps.
Hòstia, que estrany.
Va, 4-0.
Coroi.
Hola.
1-2.
A favor de l'Inter?
3-1.
Val, molt bé. 3-1, 2-1, 1-2 i 4-0. A veure qui guanya. Jo no participo.
Per què sempre haces eso?
No, perquè és així. Per què
sempre te lavas la... Somos un Poncio Pilato de la vida, boludo.
És el meu dret com a...
Sí,
però... No sé, com a què.
Però tu derecho no rompe los huevos, boludo.
No, per favor, el meu dret és dir que no diguis mal paraules malsonants a l'antena.
Una anècdota ràpida que justifica el 4-0. Quan el City va estar aquí a la pretemporada, que va... Us en recordeu el partit contra l'Ela, que van fer d'Onzoé?
Sí.
Va estava instal·lat al PGA aquí de Girona i va tenir un petit dia de distracció i aleshores s'estava coneixent Haaland amb tots els seus nous companys.
Sí.
I estava com apartat del grup i es veu que el van convidar a dir vine, pren-te alguna cosa, no sé què. Pren-te alguna cosa, li van oferir una cervesa. I diu, no vull res, gràcies, només estic pensant en la final de la Champions.
Molt bé.
Era el 23 d'agost.
Aquesta és la
que... D'acord?
Clar que sí.
Han passat 9 mesos ja.
I allà està. Miquel, demà et sentim des de l'Ataturk Stadium d'Istanbul. Una abraçada forta, descansa.
Això m'hagués donat una pàgina, aquesta anècdota.
Sí.
No, a mi 3.
No me l'han deixat explicar fins avui.
M'hagués donat una pàgina, aquesta anècdota, de prèvia.
Una cosa, para. Mañana, Haaland... Se está comiendo un burrito, nachos...
Oh, no sabes. No. Si gana la Champions, no sabes lo que se come.
Molt bé.
Pues claro.
Pot ser que es mengi a tot. Se vagi amb Joaquín a la playa.
Per això dic els 4, jo.
14 minuts per sobre la mitjanit. Acabarem el repàs que hem viscut aquí a RAC1 de tota aquesta Champions, tota aquesta temporada, amb les semifinals fins arriba demà a la final.
Semifinals.
El Manchester City supera el Madrid amb una exhibició a la tornada.
El gol! Festival! Golejada i eliminació! City 4, Madrid 0 i al carrer!
L'Inter supera amb solvència el Milan.
El xut de Lautaro! La partita è finita! L'Euroderby è finito! E nostro sarà l'Inter che giocherà la final!
Avui és divendres i és dissabte 9-10 de juny del 2023. Ara de seguida parlarem de les novetats del Barça, que avui hi ha hagut, i us n'ha explicat una d'important, la Marta Ramon, respecte a la renovació de Xavi Hernández. Hi ha hagut també una reunió important avui de la cúpula directiva dels poders fàctics del club. Però abans, hem d'anar cap als Estats Units, perquè això que sona és l'himne de la MLS, que és la lliga on recalarà Lionel Messi. Aquesta setmana, la setmana que tanquem ara mateix, la setmana Messi. Finalment, Messi anirà a l'Inter de Miami i a la MLS, que és aquesta lliga que és un punt desconeguda, si voleu, però que a poc ens hi anem apropant, ens hi anem aproximant, i de fet, ara en directe, quan passen 16 minuts de la mitjanit, ens acompanya qui és, atenció, el director esportiu de la competició, l'Alfonso Mondelo. Què tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un saludo.
Y gracias por estar con nosotros. Han pasado ya unos días. ¿Se ha acabado ya la locura o se ha relajado la locura? ¿O sigue como los últimos días toda esta locura, Alfonso?
Bueno, creo que aquí está la gente muy excitada con la llegada, posible llegada de Leo Messi. Y creo que es algo muy bueno para nuestro fútbol, que habla de la seriedad con la que esta liga está trabajando, con miras al futuro de convertirse en una de las grandes ligas a nivel mundial.
No sé si es de perogrullo preguntar eso, pero ¿es el fichaje más importante de la historia de la liga?
Yo diría que sí, creo que tener al jugador, uno de los jugadores mejores de la historia del fútbol, que quiera unirse a nuestra liga, pues es ciertamente muy importante, demuestra el crecimiento de esta liga y el camino hacia donde vamos, ¿no?
Para empezar, todas las entradas vendidas, los precios subiendo, evidentemente el impacto económico es inmediato.
Sí, ciertamente hay mucho interés por ver a Messi jugar aquí en la MLS. El primer día que se anunció que iba a llegar, ya todos los estadios donde él va a jugar han vendido las entradas para ver al Inter Miami. O sea que creo que es algo muy positivo que solamente está comenzando y que esperemos que tenga un gran relieve en lo que es el fútbol de Estados Unidos.
Todo vendido, ¿eh? Es decir, a día de hoy no hay nadie que pueda comprar una entrada para ver un partido de Leo Messi en Estados Unidos, ¿no?
Parece que eso es lo que ha ocurrido en el día de ayer y ya están disparadas a las reventas, ¿no? O sea, que el interés está ahí.
Pues el que tenga entrada, vaya, que no se debe hacer, que evidentemente, pero madre mía, cómo puede ir la reventa. ¿Y qué se va a encontrar deportivamente, Leo?
Bueno, se va a encontrar una liga que ha crecido y ha mejorado mucho en los últimos años. Es una liga exigente, primero por el nivel físico del juego dentro de esta liga, y después las grandes distancias que hay que viajar. O sea, que no es una liga fácil, es una liga altamente competitiva, donde hay mucha paridad entre los clubes y ciertamente el nivel en los últimos años ha crecido muchísimo.
Y hablando del Inter, claro, estamos hablando de una lógica de deporte americano, de franquiciado, no tanto de clubes. No hay ascensos, no hay descensos. Entonces, eso que la gente puede decir, hostia, el Inter es el último, bla, bla, bla. Claro, aquí hemos visto en competiciones americanas que un equipo pasa de ser el último a contender, a posible campeón, de un año a otro. Las cosas pueden ir por ahí.
Sí, claramente. Y es más, dentro de una misma temporada, aquí la medida del éxito de un club es poder llegar a los playoffs. Una vez que se llega a los playoffs, pues es una nueva temporada y ahí se puede ganar un campeonato. O sea que la diferencia con las ligas es que aquí hay un interés para todos los equipos casi hasta el final de la temporada. Aquí la gente va con la idea de que los equipos puedan ganar y al comienzo de la temporada, pues hay en este año son 29 equipos, el año que viene serán 30, pero los 29 tienen posibilidades de ganar, que es distinto a la mayoría de las ligas del mundo, donde siempre hay dos o tres equipos que son los favoritos y los demás luchan pues por estar ahí. Creo que eso es lo que hace diferente el deporte norteamericano.
Una más por mi parte y dejo, abro también turno de preguntas en la mesa. ¿Qué diferencia va a haber, Leo, respecto a las aficiones? ¿Cómo se vive el fútbol, no tanto en Sudamérica, sino en Europa y en Norteamérica, en el soccer, en el caso norteamericano?
Creo que muy parecido. Las aficiones aquí han crecido mucho, hay mucha pasión, hay muchos grupos de apoyo, y lo que va a encontrar es eso, lo que no ocurre tanto fuera del partido. Durante el partido la gente está animada, pero después, al acabar el partido, pues la gente es más tranquila y va a tener una calidad de vida donde puede disfrutar de andar por la calle sin ser abrumado como en otros países, ¿no? Creo que los jugadores viven aquí con relativa tranquilidad, hay mucho respeto por los atletas y encuentran esto, que encuentran el apoyo del público, pero pues también encuentran calidad de vida.
Hola, Alfonso, buenas noches. A mí me interesa mucho el efecto llamada que puede tener Leo Messi hacia otros jugadores, sobre todo enfrente, por ejemplo, de la liga como Arabia, que es un reclamo a nivel monetario por los jugadores que quieren, como Benzema o como Cristiano. Ya se han ofrecido jugadores a querer venir a la MLS, parece que Busquets también va a querer venir. O sea, ¿Leo va a ser un efecto llamada para jugadores también a venir aquí? Y así se han producido esos efectos llamadas, y tenéis constancia de ellos.
Bueno, aquí la idea de esta liga es muy clara, continuar avanzando para convertirse en una de las grandes ligas de relieve a nivel mundial. Esto se ha trabajado durante muchos años y los jugadores que vienen ahora a esta liga encuentran clubes que están muy bien organizados, con centros de entrenamiento de primer nivel que no le tienen nada que perder contra los que puede haber en España o en Alemania o en Inglaterra. Creo que el nivel de juego continúa creciendo y cada día es más atractivo para jugadores, por las razones que he dicho, que está una competición muy bien organizada, donde los clubes trabajan con mucha seriedad y que hay un campeonato que está creciendo cada día. O sea, por eso cada vez hay más interés y, claro, llegada de jugadores como Messi, pues ciertamente va a despertar el interés de otros jugadores. Pero ya en los últimos años han llegado muchos jugadores jóvenes que ven esta liga como una liga de cara al futuro.
Hola, señor Bondero. Yo tuve la oportunidad de visitarle dos veces en las oficinas de la MLS cuando estuvimos aquí con la Liga Promises, y me fui con la sensación de que la MLS era un gigante dormido, sobre todo porque faltaba para despertarse el levantar ese límite salarial que, a mi parecer, crea mucha diferencia entre el jugador franquicia y el resto de la plantilla, que eso también igualaría quizás un poco el nivel y abrir el mercado para que la MLS pueda incorporar más jugadores de primer nivel europeo o sudamericano. ¿En qué punto está ahora mismo todo esto del límite salarial que tienen por plantilla, etcétera?
Bueno, pues el tope salarial continúa creciendo año tras año y eso es lo que hace crea la paridad de la competencia. Sabes que afuera de ese tope salarial cada club puede tener tres jugadores franquicia, son jugadores que pueden marcar diferencia, y al mismo tiempo pues está trabajando mucho con las canteras. Cada día estamos desarrollando más jugadores aquí de Norteamérica, Estados Unidos y de Canadá, que ya empiezan a tener relieve a nivel internacional, que son jugadores que ya están siendo traspasados a otros países. Entonces demuestra que ese proyecto de desarrollo continúa creciendo, el jugador medio norteamericano continúa avanzando, y la llegada de estos grandes jugadores pues ayuda a elevar ese nivel. Es una liga que, como les he dicho, en los últimos años ha crecido muchísimo, que va a continuar creciendo. Esta llegada de Messi ciertamente va a ser muy importante, y después el Mundial en el 26 creo que será otro punto de inflexión para que los mejores jugadores del mundo lleguen a este país, vean la calidad de la infraestructura y de la competencia, y esta liga verdaderamente dé ese salto de calidad para convertirse en una de las más grandes.
¿Y el techo salarial ahora mismo en dónde está?
Es igual para todos los clubes, no tengo una cifra exacta, pero les digo, continúa creciendo año tras año y se sigue avanzando para que los clubes puedan atraer a mejores jugadores, sobre todo este jugador de clase medio, porque como hemos dicho, los DPs, los jugadores franquicia, están fuera de ese tope salarial.
Pero, ¿qué tal, Alfonso? Buenas noches. Una duda que me genera, si teniendo en cuenta que el medio del Athletic publicó que Messi va a llevar un porcentaje de los patrocinios de Adidas, otro porcentaje de los derechos de televisión, ¿eso no altera al final el fair play financiero? Porque hay un jugador que estaría llevándose un dinero que en realidad es de todos, porque los derechos de televisión, ¿cómo es eso? Es que no lo termino de entender.
Bueno, esos detalles los dejamos que los explique el club y el jugador en lo que es su contrato. No tenemos detalles de todo eso. Aquí el jugador, franquicia, solamente una pequeña parte cuenta contra ese tope salarial y el resto es pagado por el club. O sea que eso, cada equipo tiene la oportunidad de gastar tanto o tan poco como quieran en estos jugadores franquicias. Eso es lo que nos da la diferencia de un club a otro, y eso es, depende total e independientemente de cada club.
I segurament l'Inter de Miami haurà posat molts esforços en aquest sentit.
Una duda más, Alfonso. ¿Existe la posibilidad de que los equipos de la MLS pasen a jugar la Libertadores o eso no es cierto?
Son cosas que se han hablado, pero lo que resulta es que en estos momentos las distancias son tan grandes. Y si un equipo, por ejemplo, Nueva York va a jugar en Seattle o en jugar en Washington en el fin de semana y después tener que en mitad de semana viajar a Sudamérica, sería algo muy exhaustivo para los jugadores. Creo que de momento no se está contemplando eso. Tenemos la Conca Champions aquí en lo que es Centroamérica, y creo que lo importante ahora mismo para la MLS es convertirse en la mejor liga dentro de CONCACAF. Este año vamos a comenzar una nueva competición con la Liga Mexicana, donde ambas ligas van a parar por un mes para tener una competición de todos los equipos de primera división de ambas ligas, un tipo mundialito. Se van a repartir los equipos en 15 grupos, igual que un mundial, ¿no? Grupos de tres, y después los dos primeros avanzando hasta llegar a un campeonato. Entonces, creo que hay ciertas competencias que a nivel de CONCACAF, que primero la MLS tiene que buscar conseguir ganando para poder llegar, clasificarse para ese mundial de clubes y poder competir con los mejores clubes del mundo. Pero en este momento los viajes serían prohibitivos y serían exhaustivos para plantillas que no tienen la profundidad que pueden tener los equipos europeos en este momento.
Veurem com es desenvolupa també la competició i veurem si a poc a poc va creixent aquesta MLS, que acollirà Leo Messi. A partir del juliol, el director esportiu de la MLS és l'Alfonso Mondelo, que ens ha atès uns minuts en directe. Señor Mondelo, gracias y a disfrutar de Messi, que nosotros lo añoraremos. Un abrazo.
Buenas noches.
Del tema Messi. A veure, no tenim molts minuts. Jo crec que se n'ha parlat molt, però evidentment vull sentir la vostra opinió, que després també hem de parlar uns minuts d'un últim tema relacionat amb el Barça. Marc.
De què? Del tema Messi, no? Però,
de la decisió final.
Sí, de la decisió. A mi, una de les coses que em resulta més sorprenents és la seva la decisió, que crec que és una decisió esportiva de Messi. Uh-huh. O sigui, no té a veure ni amb un tema econòmic, vull dir que després de veure tot com ha succeït i com ha passat, intento posar-me en el cos de Messi, i al final crec que és una decisió esportiva en la que ell decideix esportivament retirar-se. Vull dir, al final ell esportivament, i més o menys ho explica en l'entrevista que fa amb Mundo Deportivo i Esport, en el que ell, quan ell diu que no vol seguir en el focus, entenc que hi ha una part de la pressió que ha seguit suportant durant tant de temps en la seva carrera, ja no vol fer-ho més. I aleshores jo crec que aquí darrere és on entenc perfectament o Leo Messi s'ha guanyat el dret, tot el dret de decidir quan esportivament vol retirar-se, perquè òbviament em segueix jugant al Barça o anar a la MLS, per mi és una decisió que és el que englobo tot, que és Messi ha decidit, ha pres una decisió esportiva en la seva carrera, i que després té a veure amb el tema vital, però no és un tema ni econòmic ni crec que és un tema esportiu.
Jo, després d'escoltar l'entrevista que li va fer Fernando Polo, i Esport, sí, conjuntament, crec que és la millor decisió per tots. Primer de tot perquè, seguint la línia del que deia el Marc, veig a un Messi que ara prioritza la seva família i s'ho ha guanyat, poder prioritzar la seva família, no ho han passat bé a, ell ho diu, a París. A més, crec que després del Mundial, que és quan ell s'ho planteja, no sé si per el subidón d'haver guanyat el Mundial, de com veu com està el Barça després de la Supercopa, per això parla amb Xavi i comencen a moure-ho, però després sí que com acaba la temporada a París, pitat, amb converses amb els ultras, sí, sí, com amb sí, el sí. Focus, crec que això a Messi li pesa, i venir aquí suposaria seguint el foco i amb gent que no se'n refia, perquè per mi l'altra part important
és que per mi aquesta segona és, que acabo, és molt important,
bueno, acabo, o sigui, sí, no. La part és que la ferida segueix oberta, ell no se'n refia de la Junta i sap que si la cosa no funciona seria un escut per la Junta, i hi ha gent que ara
per a ja todo, estava per a todos també, no?
O per tot, com?
Para todos, un sí. escudo en general.
Sí, 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 seria un escudo, perquè ara hi ha gent que no volia que tornés i que l'estaria esperant, i que potser d'entrada sí que seria el boom emocional romàntic de tothom,
i el segon partit
i el tercer partit, sí, que les coses no siguin bé, perquè Messi no és el mateix Messi que fa 3 anys, perquè és normal, per l'edat, per tot plegat, i bé, jo entenc que ell ho ha valorat tot i ha decidit, doncs, que és moment de tornar-se a dedicar a la família. Jo crec que per això no va a Aràbia, no és una qüestió de diners, perquè si fos per diners se'n va a Aràbia, sinó que és una qüestió més vital, familiar, de poder tornar a gaudir de la família en una ciutat on tothom se sentin a gust. Miami, doncs, és atractiva, no?, a nivell per ells, experiència americana, i bé, doncs, per això ho ha fet.
Es que me parece un tema complejo, voy a intentar ser lo más escueto y desde el lado de vista deportivo yo tengo claro que Messi si hubiese encontrado un proyecto atractivo deportivo en Europa se hubiese quedado. Ese proyecto deportivo atractivo no era el Paris Saint-Germain, porque la reunión que tuvo el padre con, en febrero, no sabían en qué entrenador, iban pasando los días y no, lo seguirían sin saber. De hecho, el Paris Saint-Germain no sabe qué entrar. Todavía no lo sabe, ni sabe qué va a pasar con Neymar, ni sabe qué va a pasar con un montón de situaciones. Entonces, en ese caso, descartado el París, el Barça era más atractivo a nivel emocional que deportivo. Pero él sabía que no venía acá para ganar la Champions, que con este equipo no ibas a ganar la Champions. Y él... Pero es que no lo dicen solamente ellos, también lo dicen dentro del Barça.
Claro.
Él acá si venía, iba a venir a ganar, no iba a venir a pasearse, corriendo el riesgo de lo que dice Ferran, lo que estaba explicando Ferran recién. Desde el punto de vista familiar, yo siempre entiendo que la opción de Miami, por cómo es esta generación argentina, siempre mira más a Estados Unidos que a Europa, entonces para la mujer de Messi, para su familia, Estados Unidos suele ser más atractivo. Pero en las diferencias económicas, visto, entendiendo cómo va a ser el contrato que le están haciendo, no creo que sean tan diferentes. Y sí creo que lo único que me hace dudar es, sabiendo cómo iba a estar toda la situación, cómo emocionalmente él y su relación con Xavi, cómo los mantuvo atrapados hasta el final, porque creo que una cosa de ellos dos.
Sí, sí.
Porque Messi, del único que se fiaba era de Xavi, me da la sensación.
Sí.
Xavi también.
Sí.
Y cómo entre ellos dos se hicieron ilusión en un principio y se desilusionaron también, quizás hasta de manera conjunta, en una cosa que en febrero se cae lo del Paris Saint-Germain, marzo-abril empieza a subir el soufflé Leo Xavi, y ya mayo creo que los dos eran conscientes de que eso
de fet,
se caía a pedazos.
Sí, creo que ellos dos lo portan en secret durant una època, al principi, perquè no volen que ningú entri i salti tot pels aires.
De fet, a mi trobo significatiu el que diuen...
Perquè, de fet, quan es comença a parlar realment de Messi...
Quan la porta se deja... Se sabe la reunión esa, Jorge... que creo que fue en Sofía, bueno, en un hotel, no me acuerdo cuál. Jorge Laporta, de 20-25 minutos, que hablaban de un supuesto homenaje. Ahí el que estábamos en Manchester, no sé si estaba con vos en Manchester yo.
No.
I després surt Juste, unes declaracions de Juste, crec que un divendres...
Les declaracions de Juste com les primeres públiques, no?
I ahí empieza todo el suflé... y a mí me parecía peligroso porque entendía que yo estoy de acuerdo con Ferran y creo que Marc también dijo lo mismo, o sea, era una alianza en la que podían salir muy damnificados los dos, inclusive más damnificados de lo que salieron en 2021. Porque se generó una crispación pro-Messi, anti-Messi. De,
no, y es que charla entrenador.
De empiezan los pro Messi al club que le dio todo, tiene que no sé qué, los anti Messi tenía que jugar gratis, cuando eso es imposible porque
ell em fa l'efecte que l'entrevista treu molt aquesta perspectiva que dius tu. Dius, s'han dit tantes coses de mi que n'estic una miqueta fins al capdamunt. Això per una banda i per altra. Trobo molt significativa la relació amb Xavi perquè fins i tot a Messi diu que... M'ha fet gràcia. Dic, hosti, com molaria estar en aquesta conversa? Que parlen després del partit del Barça i comenten els partits del Barça. Sí. Dic, hòstia, com m'agradaria veure Xavi dient-li... O Messi dient-li, hòstia, pues jo crec que per aquí i per allà... Dic,
però és que són
dos... Barça-Celta...
Són dos muy futboleros.
Sí, correcte. I això em fa molta gràcia. I es veu Messi madur en les seves explicacions. I un últim apunt que voldria fer, que me l'estic fent des de que vaig veure l'entrevista. No, és la meva percepció o els motius familiars són majors que amb molts altres esportistes d'elit que en decisions que hem vist.
Però jo
perquè que... és cada resposta i apareix la família.
Però perquè, o sigui, la meva sensació és que la seva decisió esportiva ja no el motiva tant.
Clar.
Saps? O sigui, ja està. O sigui, ell de cop se n'adona que no, és que esportivament ja està. Per tant, què és el més important a la meva vida si fins ara ha sigut... o sigui, tota la meva família ha hagut d'adaptar a mi. Si ara jo esportivament ja està,
doncs
per ells, tot per ells. Què és el millor per ells? Miami. Doncs anem a Miami. Però és aquí on el Juan diu, si hi hagués un altre projecte europeu, jo crec... O sigui, em poso a pensar en Iniesta, que amb 39 anys està buscant un equip on anar a jugar... És que si Iniesta fos Messi, Messi estaria buscant un equip que li motivés el projecte. Vale, que el del Barça no pot ser. Doncs busco un altre que em motivi. Me'n vaig al Nàpols. És a dir,
jo no estic tan d'acord amb això. Jo crec que Messi tornava al Barça, es quedava a Europa per un tema emocional.
Exacte, no era una part esportiva. Exacte, i en el moment en què l'emocional no la pot
acomplir... Jo crec que Messi acceptava venir al Barça sense tenir, evidentment, un equip competitiu... però per lluitar la Lliga i les competicions domèstiques, però assumint que potser el primer any no pot guanyar la Champions.
Clar.
Però després crec que la seva decisió també influeix de venir aquí en un equip en construcció que ja no té ni els seus amics.
Sí, Ferran, i tot el que generava venir aquí...
No, i que ell torna a estar al foc i que ell potser diu, és que jo ja molesto aquí, això ja no és el meu. Veus que l'equip ja guanya, veus que estan a la rua i dius, i jo què pinto aquí, no?
Cosa que molts pensàvem, però mira,
o sigui, ja està, vull dir, ell diu hem de saber tancar-ho i ja està, ja ha passat.
Sí.
Igual, jo ja soc passat.
A mi me sorprendió i no me sorprendió la parte familiar. Yo entiendo que él, esta opción de Miami, Ferran, vos habías estado ahí hace ya mucho que se venía hablando, se venía manejando este punto de que Messi pueda hacer una Beckham, de que compre un club, él ya tiene un piso en Miami, hay un vínculo ahí que se estaba gestando de hace mucho tiempo. En cualquier caso, lo de la parte familiar, yo creo que hay unas cosas que también él menciona tanto y reitera, porque mismo venía hablándose mucho del entorno familiar, que si los hijos estaban mal, que si la mujer, si había una guerra abierta entre Jorge Messi y Antonella, como si presentando a Antonella como si fuese una relación Eva Perón, Juan Domingo Perón, como si pesara más la decisión de Eva, o sea,
sí,
de Antonella, que la del propio Leo, que es el fútbol.
Claro,
que es el futbolista, claro. O sea, que es el... Es como, yo entiendo siempre las mujeres o las familias de un futbolista como la de un diplomático.
Sí.
¿Entendés? O sea, estás casada con un futbolista, entendés que el hombre, si lo mandan a jugar, si sos diplomático y estás en Roma y mañana te mandan a Londres, por más que a tu mujer le guste mucho comer pasta, y mala suerte, amiga, nos tenemos que ir para Londres. Y entiende, entonces, hay una cosa que sí, puede tener peso, pero entiende que la carrera es de su marido, entonces... hay que, y me parece que él fue bastante claro en eso cuando dice, se dijeron muchas cosas sobre mi familia, que estaban mal, y eso...
Que si mi padre llamó a la liga.
Que si lo parece sí. A la liga. Esas cosas sí le irritan, que entiendo que nos irritaría a cualquiera de nosotros cuando nos meten a nuestras familias.
Clar, evidentment, només faltaria molt breu, Marc.
Per no, i després, perquè ho estem mirant tot des de la perspectiva Messi, des de la perspectiva del club, del Barça, jo crec que hi ha hagut una part on s'ha alimentat de manera... és a dir, hi ha una relació totalment directa amb el cas Negreira, és a dir, parlem de quan s'ha obert, doncs el cas Messi o el retorn de Messi serveix per tapar una mica o perquè es deixi també de parlar de tot el que passa amb el cas Negreira, i aquí sí que jo crec que si es pot fer una crítica, sí que es pot fer, s'ha de fer una crítica a on potser des del club s'ha alimentat el possible retorn de Leo Messi quan no estava tan avançat club Messi. Clar. Xavi sí, no, però club Messi no.
I tornem al control del relat de sempre.
Sí, sí, sí.
De fa 3 anys o de fa 2 estius amb la renovació de Messi, de que tot va molt bé, que tot va bé, que lo arreglo en un asado, que l'abraçar en un maniquí, etc. L'any passat, fent una trobada retransmitida en directe amb el pare de Haaland i Mino Raiola, i fent viatjar l'entrenador a Múnich quan saps que econòmicament era impossible fitxar Haaland, i després... aquest any amb Messi una altra vegada, que això el que genera a més és la frustració del culer.
Sí, sí. I dels a vegades dels protagonistes, com segurament ha passat amb Xavi Messi. A veure, per tancar, una notícia important que ha explicat avui la Marta Ramon, els detalls de l'acord de renovació amb Xavi i el seu staff tècnic, que està molt encarrilat. De fet, RAC1 us avança les condicions. Ara mateix Xavi cobra 4 milions d'euros bruts, el seu staff es reparteix 1,5 milions. La previsió és que ara Xavi passi a cobrar 8 milions d'euros bruts de sou i que el seu staff en passi a cobrar-ne 4. En total, 12 bruts. 12 bruts entre tot el cos tècnic. Aquesta és la informació que us explica, RAC1, us ha explicat la Marta Ramon. 8 milions per Xavi, 4 per la resta de l'estaf tècnic. Amb això Xavi encara estaria molt lluny del top 10 d'entrenadors.
Sí, bueno, jo crec que... crec que Xavi s'esperarà primer... A veure com queda...
Sí, això també ho ha explicat la Marta, que no, volen que no repercuteixin la qüestió.
Exacte.
Del fair play.
Sí, Xavi vol primer tenir una plantilla competitiva abans de firmar el seu sou.
Sí, sí.
Perquè això ho ha explicat més o menys la Marta.
Sí, 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 exacte, exacte.
Doncs per això, vull dir que...
no aquesta, posarà pals.
No, i sí. Aquestes informacions que a vegades venen des de Madrid, com que a mi em semblen com...
No sempre a Madrid.
Bueno, algunes sí. Que són intoxicades o que intenten intoxicar una mica i tirar merda directament. Doncs a mi em sembla que...
¿Por qué lo decís? ¿Por los 28 millones?
No, per... sí, ahir també s'ha tornat a dir, no? Que Xavi volia cobrar no sé quants milions.
La informació que va sortir, crec que dels companys de la cadena, cert, que eren els 12 nets, si no m'equivoco.
Sí, 12 nets.
Sí, sí, sí. La informació que nosaltres tenim a RAC1 és aquesta.
No, i que jo vaig a la línia, però jo sobretot que Xavi no és una qüestió de diners, que primer el que vol és prioritzar una plantilla competitiva i després ja s'arreglaran lo seu. Vull dir que potser el contracte de Xavi s'arregla demà o s'acaba firmant a final de mes.
Sí, me parece también inteligente esa postura, que no es casualidad, que no es baladí, respecto del vestuario. Si el vestuario ve que Xavi lo primero que quiere hacer es arreglarse su salario... De alguna manera, Xavi, que no es nada tonto, pierde a los jugadores.
Sí.
Si el primero que ya gané la liga, ahora me arreglo lo mío.
Sí, sí. Marc, per tancar.
No, i un detall que l'obra Guardiola, i Xavi veig que també ho fa, i Luis Enrique crec que també ho feia, és que negocia tot, el seu salari i el de l'estaf en PAC, i de fet en el seu moment, fins i tot en el llibre que escriu el Lu Martín, explica aquesta negociació de Guardiola amb el sou de Tito. Vull dir que Xavi també jo crec que és intel·ligent per també dins del vestidor ser fort amb el seu staff.
I per tancar, a veure, suposo que ho haureu vist publicat avui. Aquesta nit, Gerard Ballera, hem sabut que el Barça ha retirat la demanda contra la Lliga per l'acord amb CBS. Llavors, què en sabem d'això?
Sabem poca cosa. Fons del club ens diuen que és per raons jurídiques, que ho han sol·licitat, de moment ho han sol·licitat a un jutjat de Madrid per raons jurídiques, no ens han donat més detalls. Suposo que algú algun dia ho explicarà, sí. Però el que sí sabem és que ni de bon tros això significa que s'assumin a l'acord de CBC. De moment, en aquesta demanda hi continuen 22 equips, que són el Real Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao. Recordo que les mesures cartelars van ser rebutjades d'aquesta demanda, però que el procés encara continua en curs.
I aquesta notícia també entronca amb el que hem sabut aquest migdia, un jutjat de Madrid, la nul·litat de la convocatòria d'assemblea de l'agost del 21 per defectes de forma. Això té algun recorregut o no?
No, no té recorregut perquè és una demanda que van presentar el Barça, el Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao que no entra en el fons de la qüestió. És a dir, no entra en la legalitat de l'operació. És un, simplement, d'alguna manera, és una demanda perquè no estaven d'acord en com la Lliga va canviar un dels punts dels ordres del dia per incloure doncs, la negociació que feien amb CBC. Però és que en aquesta assemblea de l'agost del 2021 no es va aprovar el projecte de la Lliga Impulsor de CBC, sinó que va ser el desembre del 2021. De fet, la Lliga, en un comunicat, i també Javier Tebas en un tuit, expliquen que l'error o el defecte de forma ja es va subsanar en aquesta assemblea del 21 i que encara queda una demanda, que és en la que el Barça s'ha retirat avui, però que hi continuen aquests dos equips, que és la de la projecte, la que es va aprovar el desembre del 2021. Aquesta demanda sí que segueix el seu curs, però no té recorregut, insisteixo, la nul·litat de la convocatòria del jutjat.
Per tant, efectes pràctics, què vol dir? Que el pla Impulsa queda intacte, diguem-ne, la qüestió de CBC i tots els calés, la liquiditat que van als clubs, això en principi queda intacte. 14 minuts a la una. Senyors, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Heu estat bastant bé. Estic bastant satisfet amb vosaltres. El Juan Pobre fa una carona.
No, ja sempre estoy cansado, pero es un placer estar con ustedes.
Sempre para, rendeixes, Juan, no pateixis.
Un preveia de Champions avui.
Para mí es un sueño hecho realidad.
Gràcies, Marc Barbó, bona nit.
Bona nit.
Bons nachos, gràcies, Joni Rigoyen, bona nit.
Bon profit.
Gràcies, Ferran Martínez, bona nit. Una pausa i torna. Digues, digues.
No, no, el Gerard lo veo siempre, porque el viernes pasado estábamos juntos.
És veritat? A Eindhoven. I avui aquí, eh?
A la casa. Bon fin de setmana passamos, eh?
Sí.
Sí, vos mejor que yo.
Ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda. Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió, l'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions, 400 vehicles en estoc, amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió, la garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
RAC 1. El camí ha estat llarg.
Bernardo Silva de Caco!
I s'acaba a Istanbul.
Lukaku al pa, Lukaku!
Aquest dissabte a les 9, la final de la Champions es juga a RAC 1.
Compte marès el xut!
Amb la narració de Gerard Ballera, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Miquel Agut des d'Istanbul i els comentaris de Dani Solsona, Albert Blaia i Albert Bermúdez. Triplet del City de Guardiola o la quarta Champions a l'Inter. El desenllaç aquest dissabte a RAC 1. Tots som 1.
Tots en minuts i la una de la matinada hem de parlar de l'altra gran cita del cap de setmana, que és Roland Garros. De fet, tenim ja definida la final masculina i la jugaran Novak Djokovic i Casper Ruud. Enviat especial de RAC1 a París, Albert Bassas, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Avui Bassas, Carlos Alcaraz no ha pogut amb el Serbi, ha acabat cedint en 4 sets i clar, és la notícia, per culpa d'uns problemes físics.
Sí, el Calaf avui potser diria que ha pecat una mica de joventut i després de dos primers sets molt disputats, llargs, perquè han durat una hora cadascun, el primer per Djokovic 6-3 i el segon per el Calaf 7-5. Després, el tenista murcià ha acabat perdent els dos sets següents per la via ràpida, per un doble 6-1, en bona part per aquests problemes físics que no el deixaven jugar al 100%. Quan s'han fet més evidents han estat després d'una arrestada sobre el servei de Djokovic a l'inici del tercer set, un moment en què el Calaf ha acabat mig coixejant i demanant assistència mèdica. Però el cas és que ja feia una estona que aquests problemes l'estaven afectant, primer el braç, que ha passat una mica desapercebut, i després en altres parts del cos, tal com de fet ell mateix ha revelat després en la roda de premsa posterior.
Al final del segundo set pues era la mano, luego ha empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros dos sets, pues ha pasado factura. La experiencia de este partido se queda en mi mente de cara a los próximos partidos y torneos que pueden venir de esta situación y manejarlas mejor de lo he manejado hoy.
O sigui, Dani, que el Calaf físicament no té res greu. El que té, i això segons com pot ser tan o més preocupant, és que es tensiona massa en cites importants i això li acaba repercutint en el físic.
Lo que ha pasado hoy lo achaco más mental. He entrado al partido más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme, no he sabido quitarme un poco de tensión, sino desde el principio del partido he tenido una tensión extra que al final en un Grand Slam te pasa factura y después de lo intenso que han sido los primeros sets, pues te pasa más factura aún.
És una cosa que el Carazza ha d'aprendre, és molt jove, té només 20 anys, però està clar que això ho ha de treballar, si és que realment es pot treballar. Avui fins i tot hi ha hagut un moment que jo pensava que es retiraria, i de fet des del seu box alguns membres de l'equip li han mig insinuat, però ell ha dit que no, caranai, que intentaria aguantar fins que pogués.
Yo le estaba diciendo que estaba muy jodido, entonces me dicen, pues si estás jodido, pues intenta buscar alguna solución y si no la encuentras, retírate. Pero bueno, al final, lo dicho, estamos en una semifinal de Grand Slam, me hubiera comido mucho la cabeza si me hubiera retirado, me hubiera dolido muchísimo más si me hubiera retirado, así que bueno, he intentado aguantar lo máximo posible. En el tercer set sí que lo tenía muy complicado, pero en el cuarto set yo pensaba que bueno, tenía, digamos, un 1% de posibilidades, pero quería aferrarme a ese 1% todo lo que podía, pero bueno, al final, jugando contra Nova, que en estas condiciones es muy, muy complicado hacerle partido.
I així és de sincer com s'explicava avui Carlos Alcaraz. Lògicament, avui en un dia de decepció per ell, tot i que fins i tot en calent ja començava a valorar de forma positiva el fet d'haver arribat a semifinals, després de perdre, recordem-ho, l'any passat a quarts. Per cert, contra l'Alemanya, Alexander Zverev, un Zverev que avui no li ha posat les coses gaire difícils al noruec Casper Ruud, contra qui ha caigut molt fàcil en 3 sets a l'altra semifinal, a la segona per 6-3, 6-4 i 6-0.
I per parlar del que ha passat avui la Philippe Chatrier, és un plaer comentar-ho amb algú que crec que en sap una estona llarga del que li ha pogut passar avui a Carlitos Alcaraz, és en Jordi Arrese. Hola Jordi, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
En primer lloc, imagino que com tot amant del tennis, lamentar que després d'esperar tant el partit hagi acabat així, no? Vaja, acabat o hagi anat al final així,
sí,
per
així dir-ho. No, que hagi seguit així. Sí. La veritat és que ha sigut una mala sort, perquè crec que l'Alcaraz havia aguantat el més difícil, i quan millor ho tenia, hòstia, ha vingut aquesta sorpresa, bueno, que sempre es pot donar. La veritat és que avui les condicions eren molt dures, perquè estaven amb 31 graus, sol, i un partit amb una intensitat brutal per part dels dos.
Sí, sí, absolutament. De fet, t'hem escoltat a la cadena SER comentar que el que li ha passat al Caraz a tu també t'havia passat. Aquestes rampes, diguem-ne, que t'havia passat, això exactament, perquè la gent ho entengui, quin és el sentiment, o sigui, la sensació que pots tenir a la cama en aquell moment?
Bueno, aviam, són calambres, et donen rampes, sensació de que se t'enganxa la cama, de que et pot pujar-te. A mi m'havia passat moltíssimes, moltíssimes vegades, no una, moltíssimes, amb el Berasategui, li havien passat un sac de vegades. El problema és si ets capaç de controlar-les i que no et vagi a més, que et puguis quedar-te clavat, perquè ha hagut un moment que quan he començat el primer, si no s'arriba a quedar d'això, probablement es pogut quedar clavat. a mi m'havia passat tantes vegades que jo ja sabia què tenia que fer. Llavors, jo me'n recordo en la meva època, doncs, nosaltres que jugàvem amb el corratge de tripa, havia una cosa que li deien els taquitos, que era una cosa de plàstic que et clavaves i et fotia... I clar, una mica per bombejar les cames, jo me'l clavava.
Hòstia, però fins fer-te una mica de ferida i tot.
No, no, això no feies ferida. L'únic és que el dia següent tenies l'hematoma i veies com t'havies clavat, com si haguessis clavat coses.
Val.
En un altre partit amb el Godó, me'n recordo amb el Pato Clavet,
sí.
Jo me'n recordo que no tenia aquest aparell, que era un aparell de plàstic que et podies pinxar, i que notaves doncs, que et millorava, perquè era com que bombejaves una mica més la sang i sempre te'n millorava amb el tema. I me'n recordo amb el Godó anar perdent 1-0 al tercer set amb el Pato Clavet, i com no sabia què fer, perquè se m'estava clavant una cama i l'altra, que eren els dos quadrigets, doncs vaig demanar al públic si algú tenia alguna cosa per punxar-me.
Oh,
i una senyora, me'n recordo la pista 1, que tota la gent que va veure, sempre que em veuen m'ho recorden, doncs es va treure una diadema d'aquestes que si l'obries era tot una agulla, ¿vale?
Sí.
Jo, clar, jo sempre m'havia fet de pinxar-me amb el plàstic, però sí. amb l'agulla no ho havia fet mai. Clar, quan vaig començar, que notes que travessa la carn, doncs vaig com una, a poc a poc, però clar, al final doncs me'n feia 10 o 15 seguides.
Hòstia.
I vaig acabar amb un pantaló blanc amb les dues cames vermelles, les dues cames del pantaló blanc vermelles. I recordo que era l'època del SIDA, i recordo que va haver una reunió al Roland Garros els dos mesos després, i es va prohibir que un jugador no es podia punxar, i fins aleshores un jugador té prohibit punxar-se.
Home, era una mica matusser, sí que és veritat, no, Jordi? Vull dir, a primer cop bueno, d'ull... Sí,
era
sí.
L'única solució que
clar, jugava. Clar.
No tenia res més.
Clar.
I de fet, va ser 1-0 al tercer set, els 5 iguals, fins als 5 iguals punxant-me, i al final se'm va passar i vaig guanyar el partit amb el Pato Clavet.
Mare de Déu, però què t'anaves...
El Pato Clavet, que és un íntim amic meu,
sí.
Vaig veure la mateixa situació amb el Francis Roig, però el Francis Roig no ho va fer-ho amb el filet i ho va fer-ho amb cervesa, que aquesta ja venia del Jairo Velasco. I me'n recordo que...
Què vols dir amb cervesa?
Sí, amb cervesa també, aquesta és molt famosa, la cervesa ho fa molta gent.
Però què fa? Clar, oxigena, la cervesa oxigena, per així dir-ho.
Bueno, jo crec que es relaxa.
Clar.
I el relaxar fa això, a mi em vas relaxar tant que segur que m'has perdut, llavors m'interessava aquesta. I el Santi Roig, recordo, 3 cerveses i cada vegada li pagava més fort de revés.
Hòstia.
Per guanyar el pobre Pato Clavet ens ha patit els dos, tant el Francis Roig com a mi.
Però la cervesa enmig del partit, vols dir?
Sí,
mare de Déu. Mare de Déu.
Tres llaunes de cervesa i va guanyar aquell partit.
Carai, clar. Increïble, clar. Mira, remeis, diguem-ne, més a l'antiga, d'antiga manera, per solucionar el que li ha passat avui, aquestes rampes del Carlos Alcaraz, que clar, això, tu com ho has patit? Això és treballable, això és solucionable, això és millorable?
No, aquests calambres són tensionals. Ell és molt jove, no tindrà problema d'això. Es poden anar controlant. Ell, la mala sort és que, bueno, li han vingut a la mà.
Sí.
I jo crec que el de la mà li ha fet crear massa tensió en tot. Li ha vingut llavors de bols als bessons. Però això és algo que passa en la joventut. Li va venir mil, li van venir amb Alberto Brasileño, i jo em vaig tenir un sac. I això es controla, no hi ha problema.
Acabo amb una última. Deixa'm preguntar-te també per la final, que ens ha quedat aquesta final Djokovic-Casper Ruud. Com la veus?
Aviam, jo crec que és clar favorit al Djokovic, però cuidado, perquè el Casper Ruud està jugant impressionant. Agafa la dreta, l'únic és que crec que seria beneficiós pel Casper Ruud que fes el calor que ha fet avui, i crec que li donaria més possibilitats. Però crec que el cap de setmana ve pluja, i crec que això no serà el millor pel Casper Ruud. Favorit Djokovic, però de la manera que està jugant el Casper Ruud, crec que serà una final preciosa, la millor final que ens podíem trobar, fora del partit del Alcaraz, i crec que serà molt maca.
Tant de bo sigui així. Jordi Arrese, com sempre, un plaer parlar amb tu, i més després d'aquesta experiència, vaja, meravellosa, fantàstica, que ens has explicat, extraordinària. Una abraçada forta, que vagi bé.
Vinga, igualment, gràcies. Una abraçada.
Sensacional, va, és el que ens explica Jordi Arrese.
Déu-n'hi-do. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Cervesa, el tema de la cervesa és el que més m'ha impactat. Diu que es fotia tres llaunes de cervesa. Increïble.
Sí, clar,
no, llavors... no, diu que quedava una mica tocat.
El tema era després de tinar amb la bola, sí, sí, però relaxat sí, ja, ja ho he sentit. Ja.
Fort, sí, sí. A veure, les finals seran a les 3 i arrenquen demà, basses.
Sí, exacte, tant la masculina de diumenge com la femenina de demà sí. Dissabte, la final femenina entre la número 1 del món, la polonesa Iga Swiatek, i la sorprenent tenista txeca Carolina Mukova, l'actual número 43 del rànquing WTA, i la final masculina ja el diumenge, com et deia, entre el número 3, el serbi Novak Djokovic, i el número 4, Casper Ruud.
I ens explicarà des de la Philip Chatrier, l'enviat especial de RAC1, l'home tenis de RAC1, l'Albert Bassas. Bona feina, Bassas, una abraçada.
Gràcies, adéu-siau, que vagi bé, bona nit.
Bona nit, Carem.
GP RAC1.
Setmana es disputa el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Avui Pecco Bagnaia ha dominat la jornada d'entrenaments lliures al circuit de Mugello.
Sí, després d'acabar setzent la primera sessió, ha marcat el millor registre en el segon entrenament, amb un mínim avantatge de 63 mil·lèsimes sobre Bezzecchi, i amb Alec Rins, tercer, ha aconseguit col·locar una onda en les primeres posicions. De la seva banda, Marc Márquez ha acabat vuitè, fins i tot ha anat pel terra, però vaja, sense conseqüències. I Aleix Espargaró, novè. Els altres catalans no han pogut passar la Q2. Maverick Viñales, 11è, i Àlex Márquez, 13è. El document del dia, sens dubte, d'Aleix Espargaró, que, com comentàvem, pels pèls ha passat a la Q2, però que l'hem vist coix des de primera hora del matí. Ell ha explicat a DAZN el per què i ha fet autocrítica.
Ayer hice una cagada muy grande, que me caí con la bici en el circuito entrenando. Tengo toda la espalda, el culo y los brazos quemados, pero eso es lo de menos. Pero tengo el talón muy hinchado, lleno de sangre, me duele muchísimo. Fue una caída estúpida por culpa mía, por ir usando el teléfono móvil, que es lo que me hace más rabia, y por lo que he pedido disculpas al equipo 100 veces. Te puedes hacer daño entrenando. En 15 años que llevo en el Campeonato del Mundo, quizá alguna, pero casi nunca me he hecho daño entrenando fuera de las carreras, pero puede pasar. Pero lo que hice ayer fue una cagada enorme, muy poco profesional por mi parte.
Doncs dijous amb la bici, estava mirant el mòbil i
no
va caure.
Això
i
no
s'ha fet mal i ho està patint aquest cap de setmana. No correrà Joan Mir, que avui ha caigut a la part inicial del traçat, ha anat directe a la clínica i li han dit que, vaja, que té una lesió o molèsties a un dit de la mà dreta i que, per tant, han pres la decisió de no córrer aquest Gran Premi. Horaris per demà a MotoGP. Quan faltin 10 minuts per les 11 del matí, la Q1 i després la Q2, i a les 3, la cursa sprint. A les altres categories, avui Pedro Acosta ha estat el més ràpid a Moto2 i el turc Onku a Moto3.
Molt bé, Albert, gràcies. Bona nit. Bona nit. Anem al bàsquet. Començàvem amb aquesta derrota del Barça contra l'Unicaja. Recordem, segon partit de la ACB, de la semifinal de la ACB, una derrota en què el Barça pràcticament no ha pogut competir en cap moment, o no ha sabut competir en cap moment. Marc Mundet, estàvem pendents de saber què ha dit Xara a la sala de premsa.
Doncs mira, dos documents a la derrota d'avui, d'entrada anàlisi tàctica, reconeixent que l'Unicaja ha sigut superior, i el Barça molt inconsistent, ha levantat la quantitat de punts en contraatacs encaixats i d'1 contra 1 amb un Unicaja molt superior en el rebot, n'ha agafat 6 més. Però en línies en generals, deia el tècnic lituà, que el problema avui de l'equip ha sigut d'energia. Els malaguenys han tingut més físic, el Barça no ha tingut cinturó per portar el partit cap al seu terreny, i l'equip ha sigut lamentablement pla. Només en un moment, al tercer quart, sí que l'equip s'ha aconseguit posar-se per davant, però no hi ha hagut manera de trobar una continuïtat en aquest segon partit. Titular de Serones, Jasikevičius, a la sala de premsa.
Serías un loco si no estarías preocupado. Claramente en 48 horas tiene que partido, yo creo que hay que preocuparse, porque el equipo que en teoría no tiene jugadores altos dominantes en rebote, nos está dominando dos partidos en rebote. Ya lo sabemos, lo buenos que son en contraataque y los buenos que son a castigar las pérdidas de rival. Yo creo que nosotros lo tenemos que encontrar ahora, el orgullo y energía en estas situaciones y hacer mejor el partido. ¿Preocupado? Pues claro que sí. Además, un entrenador siempre está preocupado.
Ell està preocupat des d'un punt de vista esportiu, la secció preocupada per tot el que pot derivar una eliminació prematura a semifinals. És donar arguments contra el projecte de secció. Xanas ha demanat mantenir la calma.
O que ser inteligentes cada 48 hores, como después de 1-0 no puedes irte muy arriba, ahora no puedes irte muy abajo, estos son semifinales de ACB, va a ser difícil, tiene que ser difícil, ¿no? Y ahora toca sufrir, sin ninguna duda.
Deixa'm dir, Iwan Navarro ha dit a la sala de premsa que la sèrie no canvia gaire o no canvia molt, malgrat que ells hagin recuperat el factor pista. en una eliminatòria que juga el tercer partit ja diumenge a 6:45 PM al Martín Carpena, ha dit Ibon Navarro, que si el Carpena tingués 15.000 persones estava convençut de que s'ompliria el quart dimarts a les 9 de la nit. Ja et dic que aquest quart partit serà matchball. Guanyi o perdi el Barça el tercer. Si guanya el tercer serà matchball a favor, si perd el tercer serà matchball en contra. Per tant, és una visita de 3 dies a Màlaga. L'equip se'n va demà cap allà, on, vaja, serà com a mínim intensa.
Veurem si es resol allà o si l'eliminatòria acaba tornant en un hipotètic cinquè partit aquí al Palau Blaugrana. Això avui, demà, l'altre representant català a semifinals, la Penya, juga a casa, a l'Olímpic, amb aquest 1-1 que ha arrossegat del Wizzing Center a Madrid.
Sí, a 6:45 PM, en directe al Superesports de RAC1. Els dos equips han arribat avui. Hi ha... diguem-ne, poca cosa a comentar entre partits, únicament de les paraules d'ahir de Carles Durant a la sala de premsa queixant-se de l'arbitratge i reclamant més respecte. No hi ha hagut queixa formal per part del Joventut a la prèvia d'un partit que, malgrat tot, diu Pep Busquets que ells estan convençuts de que poden sentenciar l'eliminatòria que va de l'hora.
Bueno, nosaltres tenim confiança en que jugant a casa juguem molt bé, ens sentim molt còmodes, ens sentim molt apoyats i tenim la confiança que podem treure els dos partits.
Queden poquetes entrades, l'Olímpic presentarà un dels millors registres d'aquest curs per un partit que Pep Busquets ha donat les claus per jugar demà contra els blancs.
Igual al nivell físic que ells van ficar al segon partit, ells van donar un pas endavant. Centrar-nos en el nostre bàsquet, que al final és l'important, centrar-nos en nosaltres, a fer el nostre joc, no concentrar-nos i no capficar-nos en decisions que no depenen de nosaltres. Aquí per això ja està el Carles. I res, llavors intentar, jo crec, fer un partit en el qual veiem si aconseguim connectar amb l'Olímpic, fer que l'Olímpic estigui molt ficat al partit, i això a nosaltres també ens ajudarà moltíssim en els moments importants a donar aquest pas endavant per guanyar el Madrid, que sempre és complicat.
Un Olímpic que demà guardarà un minut de silenci per la mort del membre del Consell d'Administració, Xavi Villanueva, que avui ha rebut sepultura amb una cerimònia a casa nostra, aquí a Catalunya, i hi havia, evidentment, tota la plana major del Joventut.
Demà, aquest segon partit de semifinals entre la Penya i el Madrid en directe al Superesports amb el Mundet a Badalona. Gràcies, Mundet, bona nit.
Bona nit, salut.
I marxem, però us diem fins ara, perquè d'aquí 54 minuts ens hi tornem a posar, que la matinada és llarga, perquè en bàsquet aquesta matinada també tenim el quart partit de la final de la NBA. Recordem, 2-1 guanya Denver, quart partit, segon a Miami. Ens hi posem a les dues, el partit arrenca a 3:15 PM, veurem si Denver posa la directa i situa el 3-1, veurem si Miami pot empatar a 2, amb algun protagonista que tindrem especial des de Miami. Després us ho desvelarem d'aquí 4 moments, d'aquí 53 minuts ens retrobem aquí a l'antena de RAC1. Per tant, fins ara.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Maria Costa.
Bona nit, és la una. Podem i Sumar aniran junts en coalició a les eleccions el 23 de juliol. Després d'anades i vingudes, les dues formacions han signat l'acord als vols de les 10 del vespre, 3 hores abans de la fi del termini que s'acabava aquesta mitjanit. Sota el paraigües hi haurà una quinzena de formacions com En Comú, Esquerra Unida, Compromís i Més Madrid. La coalició estarà liderada per Yolanda Díaz i el gran escull de Podem, Irene Montero, en quedaria fora amb el veto perquè, de moment, no figura a l'acord. Ione Belarra, de Podem, admetia que ho han acceptat a contracor.
Me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país.
Podem confia a poder recuperar Irene Montero i que Díaz aixequi el veto, però des de Sumar creuen que les negociacions sobre les llistes estan tancades. Belarra ocuparà el número 5 de la candidatura de Madrid, Íñigo Rejón el 4 i Lilith Bestring anirà de 4 per Barcelona. Xavier Trias nega que pactar amb Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Badalona signifiqui signar un front independentista a la ciutat. Això després que li retraiés Jaume Collboni del PSC. L'alcaldable de Junts assegura que el seu objectiu després de les eleccions és gestionar la ciutat. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
Sí, que hay independentismo, claro que sí, pero en Barcelona lo que se hace es gestionar Barcelona. Vamos a trabajar por la ciudad de Barcelona. Busquemos la solución que busquemos. O esta, o nosotros con los socialistas, son opciones que todas son válidas si lo que se hace es trabajar para que la ciudad de Barcelona funcione.
Trias dona per fet que serà alcalde de Barcelona perquè diu que és la llista més votada i perquè la resta de partits considera que no els hi sortiran els comptes. A tot això assegura que no li sembla malament que Vox hagi entrat a l'Ajuntament perquè reflecteix, diu, el que pensa la ciutadania. On hi veu el problema és que el partit d'extrema dreta entri a governar l'Ajuntament. La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència diu que ja ha començat a treballar amb 4 dels 13 menors d'edat inimputables acusats de participar en alguna de les violacions grupals d'aquests últims mesos a Badalona. També diu que té 3 expedients oberts amb 3 menors més. Ara la DGAI espera que els Mossos d'Esquadra acabin la seva feina d'altres casos per poder començar a actuar. Ho ha assegurat la directora de l'ENS, Esther Cabanes, en una entrevista al diari Ara.
La DGAIA està treballant en los del primer cas, sí. Ja fa temps.
Los del primer cas són 4.
Són 4, sí, i tenim expedient obert de 3 més, que ja estem fent contactes en tot l'entorn comunitari, i després tenim els noms per obrir de
la resta.
Sí.
Cabanes nega que la DGAIA agafi tard els casos de seguiment d'aquests menors i assegura que més o menys triguen unes 2 o 3 setmanes. I un darrer apunt internacional, Boris Johnson dimiteix com a diputat conservador al Parlament Britànic. L'exprimer ministre diu que plega perquè el comitè parlamentari que investiga si va mentir sobre les festes de Downing Street durant la pandèmia li ha deixat clar amb una carta que es preparava per expulsar-lo de la cambra. Johnson acusa el comitè de ser, diu, antidemocràtic. I ara, els esports. Amb Albert Ferran.
El Barça de bàsquet ha perdut aquesta nit 79-88 a casa contra l'Unicaja i ha perdut el factor pista de les semifinals de l'ACB. Ara l'eliminatòria està empatada a 1 i els 2 propers partits, diumenge i dimarts, es disputaran a Màlaga. Aquest dissabte, 6:45, és el torn del tercer partit entre el Joventut i el Real Madrid, també empatat a 1 a la sèrie. D'aquest dissabte destaca sobretot la final de la Champions masculina de futbol entre el Manchester City i l'Inter de Milà, a Istanbul, en directe a RAC1. El City mai no ha guanyat la Champions. Els italians, en canvi, busquen el quart títol. També aquest dissabte, segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga entre el Barça i el Liceo, els blaugrana van guanyar el primer duel, i la final femenina de Roland Garros entre Swiatek i Muchova. Aquest divendres ha quedat definida la final masculina que jugaran Novak Djokovic i Casper Ruud.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana repetiran els xàfecs i les tempestes, sobretot a les tardes a l'interior del país. A la costa seran menys probables, però compte terra endins perquè podran ser fortes i anar acompanyades de calamarsa o pedra. L'ambient continuarà càlid i xafogós de dia i més fresc de nit i allà on descarregui amb més ganes.
RAC 1. El camí ha estat llarg.
Bernardo Silva de Caco! Mira.
I s'acaba Istanbul.
Lukaku al pal, Lukaku!
Aquest dissabte a les 9, la final de la Champions es juga a RAC 1.
Compte marès el xut!
Amb la narració de Gerard Ballera, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Miquel Agut des d'Istanbul i els comentaris de Dani Solsona, Albert Blaia i Albert Bermúdez. Triplet del City de Guardiola o la quarta Champions de l'Inter. El desenllaç aquest dissabte a RAC 1.
Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes.
moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Les Corts! Sí! Castellà del Vallès! Sí! Girona! Sí! La Sena Montserrat! Sí! Sants! Sí! Viladecans! Sí! Cerdanyola! Sí! Santa Cristina d'Aro! Sí! Sabadell! Sí! Tivenys! Sí! Roter! Sí! Reus! Sí!
A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Atenció, amics de la democràcia i amics de fer vacances al juliol. Si teniu un vol d'avió comprat abans que es convoquessin les eleccions espanyoles, això crec que va ser el 25 de maig, definitivament no...
El 30.
Eh?
El 30.
El 30.
Abans del 30 de maig, eh?
Abans del 30. Doncs mira, ja havia donat la primera dada, malament. Correcte, però és una dada que havia apuntat jo, per tant no puc fer ningú fora. Em sap greu.
No, més que res perquè d'aquí una pàgina ja diu el 30 de maig, per tant està clar que...
Fes-te fora, tu.
No us donaré aquesta alegria. Doncs, es van convocar el 30, d'acord? Sí. Si teniu un bitllet comprat abans del dia 30, ja no cal que aneu a la mesa si és que us toca, a la mesa electoral d'aquell dia.
Molt bé, no? Ara ja no us agrada la democràcia.
No és això.
Hi ha molta gent al·lèrgica, ara.
No,
si no passaria res, no, ja. No, i tampoc m'agrada la democràcia, vull dir que no...
Val, no cal...